to Ningu Nos Perfected. Hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you.
Benvinguts al Ningú no és perfecte. Un mite del terror com Michael Myers ho ha patat a la taquilla als Estats Units i ho ha fet abraçant el llegat i classicisme de la saga. Però d'això en parlarem més extensament la setmana vinent en un especial Halloween. Avui, a part dels espais habituals, us oferirem un tastet d'un nou format que hem estrenat aquesta setmana. Després de dos estius experimentant en continguts exclusius per internet a través del podcast i donat que han funcionat molt bé, hem volgut repetir l'experiment a través d'entrevistes o xerrades que en el programa no podem encabir-hi per diversos motius, entre ells la profunditat i durada que vulguem que tinguin i es mereixen, el qual hem anomenat PodPanel. Aquest primer cop ho vam fer en públic en directe. Hem volgut obrir aquest format a periòdic amb l'Arnau Tordera, aquest prodigi de músic que encapçala el projecte d'Obeses. Vàrem parlar amb ell del nou disc del grup Fills de les Estrelles durant gairebé dues hores a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. El teniu penjat al nostre canal de podcast, d'e-books, iTunes i a la web ningunoesperfecte.cat. Us recomanem que l'escolteu perquè és summament interessant. En el programa d'avui en podrem gaudir dels primers 100 minuts i llavors ja sabeu, directament al podcast. Com que us quedareu doncs, ganes de més, us convidem que l'escolteu. I presentem ja els qui ens acompanyen avui, en Jacint Casademont i la nostra productora, la Marta Sanz. Què tal? Com esteu?
Bé, eh?
Sí, bé. Bé
preparats.
Bé. Llestos.
Doncs ja?
Ja.
Sí, ja, ja.
Vinga.
Carai, com anem, anem a sac. Reitero, també tenim el podcast d'iTunes iVoox on podeu escoltar els programes habituals a banda de la ràdio, si ho feu per aquí, i la web ningunoesperfecte.cat, i a les xarxes socials ens trobareu a facebook.com/ningunoesperfecte i a Twitter @ningunoes. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, qui us parla, l'Ignasi Herbat. I si us sembla bé, anem ja directes al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
En la noche de Halloween, Michael Myers mató a tres personas.
Después de esa noche espantosa, lo encerraron de nuevo en el manicomio.
Se ha estrellado.
Michael Myers se ha fugado.
Volverá a Haddonfield, a su hogar.
Tengo que proteger a mi familia. No tenéis ningún sistema de seguridad.
Mamá, necesitas ayuda.
El mal es real.
Hay una razón por la que esta noche debería darnos miedo.
Llevo tiempo preparándome para esto. Es peligroso estar en la calle esta noche.
¡Marchaos! ¡Fuera! ¡Meteos en casa!
¿Michael? Está aquí. Es un asesino.
La noche de Halloween. Primer de tot, abans de començar a parlar d'aquesta pel·lícula, cal aclarir quina és la cronologia de la saga Halloween. Us ho explico perquè no és fàcil. Existeixen 5 continuïtats diferents. La primera està formada per la línia temporal original, integrada per les pel·lícules 1 a 6, amb excepció de la tercera. En aquesta línia, Michael Myers persegueix primer a Laurie Strode i després de la seva mort en un accident de cotxe a la seva filla, Jamie. La segona línia temporal només la forma la tercera pel·lícula, que no té res a veure amb Michael Myers, ja que els seus productors pretenien convertir la saga en una antologia de terror. La tercera línia neix amb Halloween H20, un reinici de la saga que només té en compte la primera i segona pel·lícula. Per tant, Laurie Strode continua viva. Aquesta línia està formada per una quarta pel·lícula, Resurrection, una molt mala pel·lícula, en la qual Michael Myers per fi assassinava a Laurie Strode en el pròleg. La quarta línia temporal està formada pel desafortunat reboot de Rob Zombie, que va donar lloc a 2 pel·lícules. La pel·lícula que s'estrena aquesta setmana, La noche de Halloween, obre una 5ª línia temporal que passa a ser considerada l'oficial i que anomenaríem la línia Blumhouse perquè ha estat aquesta productora qui l'ha encetat. Aquesta línia només té en compte el film original de John Carpenter, el primer i prou, i l'acció comença 40 anys després d'aquella en què res més ha succeït. I això mola. A mi m'agrada. Perquè la segona crec que es van cometre 2 errors garrafals. No sé si estàs...
Per què?
Jo crec, sí, 2 errors garrafals. Primer, convertir a Michael Myers en un ésser sobrenatural. No em va agradar.
Això ja passa a la primera.
No, però no és tan... La primera no és tan... O sigui, no és tan immortal.
Aquí ja li acaben de fotre 2 trets, cau per un balcó i ha desaparegut en un segon.
Però és l'única cosa que es veu. Bueno... No se sap, pot ser que s'hagi arrossegat... Sí. Tal com comença aquesta pel·lícula, s'entén que no va escapar d'allò.
Vale.
Val? Per tant, no explico res més. I a vale. més, en aquesta pel·lícula queda clar que no és un ésser sobrenatural.
Vale.
Val? Per tant, jo crec que conserven això. I l'altre es convertia a Laurie en la germana de Michael Myers, sí. Que és una cosa que mai em va agradar.
No tenia sentit.
No.
No portava res, tampoc.
No, a més la gràcia era un assassí que anava a un barri i que anava carregant-se doncs, a les noies sense anar a buscar una germana perduda ni històries d'aquestes.
Però s'ha de dir que la 2 està molt bé com a pel·lícula.
Bé, sí, però a mi no m'agrada les coses que porta la mitologia.
La converteix en un slasher típic, sí. La segona. La primera és més un film independent que inicia l'slasher, però l'altra té tots els tics slasher.
L'he vist recentment i et dic que el temps no ha estat tan benevolent amb la segona part com amb la primera.
Jo la miro cada 2 anys, la segona.
El cas és que en aquesta línia que encetem ara, Laurie Strode continua viva i no és la germana de Michael Myers, tal com s'havia establert en la segona pel·lícula. Durant aquests 40 anys, Myers ha estat tancat en un hospital psiquiàtric. Laurie Strode no ha pogut superar aquests anys els terribles fets de la nit de Halloween del 31 d'octubre de 1978. Això va fer que serveis socials li arribessin a retirar la custòdia de la seva filla. Actualment intenta acostar-se a la seva neta. Alhora s'ha preparat davant la possibilitat que Michael Myers arribés a fugir en algun moment al llarg d'aquests 40 anys. La paranoia l'ha portat a convertir la seva casa en una fortalesa. Finalment, Myers aconseguirà escapar i sembrarà novament el terror als carrers de Haddonfield. La Laurie Strode d'aquesta pel·lícula no és l'adolescent indefensa de la primera pel·lícula. És una dona de 60 anys, forta, valenta i preparada per enfrontar-se al mal encarnat. Al contrari de tema la fugida de Myers, per a Laurie és una bona notícia perquè ara té carta blanca per caçar el monstre que l'ha atormentat des d'aquella nit. Aquesta nova entrega és un homenatge i una carta d'amor a l'original de Carpenter, al qual cluca l'ullet en més d'una ocasió i en d'altres li dona la volta. Tot i no inventar cap concepte nou, no trenca res, com sí que va fer Rob Zombie. Com a fan de l'original, personalment m'ha donat exactament el que buscava d'una pel·lícula de Halloween. Insereix moments d'humor que no estaven a l'original, però que resulten molt frescos. Dirigeix David Gordon Green, que ha comptat amb John Carpenter i Jamie Lee Curtis com a productors, A més, que la banda sonora d'aquesta ha anat a càrrec novament de John Carpenter i el seu fill Cody. Ja en els títols de crèdit deixen clara l'admiració que el director sent per Carpenter i serveix com a metàfora d'on venim i cap on anem. Tot i que no respecta el mateix to, ja que preval l'entreteniment per sobre del terror, això li fa tenir una identitat pròpia al mateix temps que es reivindica com a successora de l'original. I per acabar, un missatge als puristes que no els agrada res i es queixen per tot. Aneu a veure l'original, quedeu-vos a casa, no cal que l'aneu a veure, només per dir que us ha semblat una porqueria.
Podem dir que John Carpenter ha fet una jugada mestra i li han fet el videoclip més car de la història? Perquè jo crec que Carpenter va ser... Us faig el tema i tindré un videoclip que anuncia que jo estic en actiu altra vegada fent concerts per tot el món.
I no només això, sinó a més ha introduït el seu fill...
Sí, sí. Chapeau per John Carpenter. Jo no llegeixo cine, vaig de gira per tot el món tocant un teclat.
Bueno, per tot el món. Ha fet també 5 o 6 concerts...
Cobrant quan?
Sí, no ho sé, no, ho ignoro el que ha cobrat, però 5 o 6 concerts i...
I als Estats Units n'ha fet més de 5 o 6.
Un parell, eh? Em sembla. No et creguis que masses, eh? La gira Anthology, la d'ara,
sí,
no sé
si
són 7 o 8 en total, eh? No han estat més. Sí, sí, i han tingut la sort que un d'ells ha passat per Sitges.
Sí, sí.
Anem per la següent.
Hola, chicos!
Vaya, menudo despliegue de medios.
¿Me he pasado?
No.
Sí, a la piltra, Greg.
Mirad esto. Un misterioso suceso ha tenido lugar hace unos días en Madison, Delaware. Han cobrado vida las criaturas de los manuscritos de R.L. Stein.
Pesadillas 2, Noche de Halloween, segona pel·lícula basada en les novel·les de terror per adolescents escrites per R.L. Stein, Pànic, en català. Aquesta segona entrega s'ambienta en la nit de Halloween, en la petita localitat de Wondercliff. Sonny i Sam troben un manuscrit en una casa que havia estat propietat de l'escriptor R.L. Stein. Quan l'obren, alliberen a Slappy, que planeja provocar una apocalipsi amb ajuda dels seus monstres aliats. Anem per la resta d'estrenes. Comencem per Històries de fantasmes, pel·lícula britànica i regular presentada a la secció Noves Visions de Sitges, basada en l'obra teatral de Jeremy Dyson i Andy Neiman, els quals ells mateixos han portat al cinema. Al final en resulta un film irregular sobre tres relats diferents que veurem com s'ajunten a través de la figura d'un científic escèptic en el paranormal que s'embarca en la investigació de tres casos d'aparicions. Un sobre un psiquiàtric abandonat, un altre relacionat amb un incident de trànsit i un últim sobre l'esperit d'un nounat. Quien te cantará és la nova pel·lícula de Carlos Bermud després de Diamond Flash i Magical Girl. Naha Nimri interpreta a Lila, una cantant que està a punt de tornar als escenaris després de 10 anys d'absència. Dies abans de la seva reaparició, pateix un accident de cotxe i es queda amnèsica. Per tornar a ser l'artista que era, comptarà amb l'ajuda de Violeta, que cada nit escapa de la seva realitat en un karaoke i que fa l'únic que la fa feliç a la vida, imitar-la. Violeta l'ajudarà a Lila a reconstruir la versió de Lila amb què s'identifica. Seguim en La societat literària i el pastís de pela de patata, en la que Mike Newell, el director de Quatre bodes i un funeral, adapta la novel·la d'Annie Barros i Marianne Schaffer. Lily James, la protagonista, per exemple, de Baby Driver, interpreta a una jove escriptora d'èxit que, després de la Segona Guerra Mundial, li costa trobar la inspiració després del conflicte. Un dia rep una carta d'un desconegut que la convida a conèixer un curiós club de lectura format per excèntrics personatges. Un dia más con vida és una pel·lícula animada per adults que ens narra la història del viatge d'un periodista que durant 3 mesos va recórrer una Angola devastada per la guerra i com les persones que coneixerà allí el canviaran per sempre. D'Holanda ens arriba La llegenda de Red Bat, un film d'aventures ambientat l'any 700 després de Crist. Els francs pretenen conquerir Europa i utilitzar el cristianisme com a arma per subjugar els pagans. Red Bat és el fill del rei Frisó, assassinat pels francs, qui serà acollit pels vikings i que quan sigui adult tornarà a Frísia per recuperar el que li van arrabassar els francs. A un seductor a la francesa, Jean Dujardin interpreta en aquesta comèdia històrica a un capità francès que l'any 1809 deixa a la seva promesa per anar a la guerra. Per animar-la, la seva germana li escriu cartes fent-se passar pel capità, qui li relata les seves heroïcitats en el camp de batalla. Tanquem amb El fotógrafo de Mauthausen, un biopic sobre Francesc Boix, el fotògraf barceloní que va sobreviure a l'Holocaust nazi i que va retratar l'horror del camp d'extermini de Mauthausen. L'interpreta Mario Casas. I fins aquí les estrenes d'aquesta setmana. I Jacint, estàs preparat? Perquè tenim moltes ganes de les notícies calentes.
Anem-hi!
Doncs va, que teníem un parell de setmanes de vacances.
Mira, abans de començar les notícies, és que, casualitats de la vida. Avui estava mirant un documental a Netflix que es diu Evolution of Hip Hop i el primer capítol de la segona temporada dediquen potser 20 minuts ben bons a explicar d'on te surt aquesta cançó que acabeu d'escoltar.
Oh, què dius? El teu tema.
Resulta que era un grup de Boston, si no recordo malament, que va acabar a judici i gràcies a això el hip-hop va aconseguir portar lletres més violentes i tot això al hip-hop.
Oh.
Sense aquest tema no tindríem tots els grups aquests de hip-hop amb negres cantant Te voy a matar, drogues, Mercedes i tot això.
Ni Eminem ni...
Exacte.
Molt bé, molt bé.
O sigui que mireu la sèrie, primer capítol de la segona temporada, parlen d'aquest grup.
Que gran.
Dit això, això ho he fet només perquè veieu que tinc cultura, que no només miro...
Bueno, cultura no sé, però, però Netflix sí.
Netflix el robo el veí, però sí, el tinc. Va, anem amb notícies. Tinc una bona notícia per la Marta perquè s'ha anunciat recentment que hi haurà segona part o seqüela, com li vulgueu dir, de 4 bodes i un funeral.
A veure...
Arribes tard, Jacint.
Segur. Està ja fet, això?
L'anunci l'ha fet en Hugh Grant.
Doncs llavors està
fet. Serà sèrie? Serà pel·lícula?
Diuen que serà un especial com el Love Actually que vam fer la segona part.
Ah, vale, doncs estic contenta. Hi haurà en Hugh Grant fent paper?
Sí, sí, ho anunciaré ell mateix.
Hugh Grant.
Sí, sí, que també està una mica apartat. Però sí, sí. Ho ha dit a la gala, el Comic Relief, que és la gala que hi ha anglesa que recapten calés i tot això.
Pues, molt bé, estàs molt posat.
Bueno, sempre vaig posat.
Molt bé.
Va,
què més? Stallone convertirà el seu guió descartat per l'entrega aquesta cinquena de Rambo en pel·lícula, però que no serà Rambo. Us explico, hi ha una novel·la que es diu Hunter...
Però tenim Rambo 5.
Sí, 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 que està ambientada a rotllo México.
Sí, no sé, però es carregarà de tots els càrtels de Mèxic, però...
Això espero.
Oh.
Això espero, i anirà contra Trump, suposo. Doncs res, hi havia una novel·la que es deia Hunter, que el mateix Stallone va comprar els drets per adaptar-lo una mica per fer la nova entrega de Rambo. Al final se li va passar l'arròs al projecte, n'ha fet una altra diferent, però vol tirar endavant aquella pel·lícula que hi interpretava el personatge protagonista i que tracta sobre un tio que el contracten, un hunter, un caçador, per trobar una bèstia que està enmig de la jungla matant persones. Una espècie de Predator, per fer-vos una idea.
Bé, bé.
I tirar endavant el projecte, però sense...
Jo això ho havia preparat per Rambo, són estrany, eh?
Jo recordo que fa anys en aquest programa ja havia comentat que havia comprat els drets i pretenia adaptar-ho, i al final, mira... ha tirat per aquí. Després, un rumor que agafa bastanta força és que el senyor Richard Madden de Juego de Tronos pot ser que sigui el nou James Bond.
Sí, 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 això diuen.
A mi no m'agrada aquest nano, però bé, si li fa il·lusió provar-ho, que ho provi.
Daniel Craig tampoc és que es partirà coets, però...
A mi m'agrada Daniel Craig. El que reconec és que cada vegada, com tots els James Bond, a la que troben el seu lloc s'acomoden bastant.
Sí, home, el Madden seria un James Bond més ja canònic, no? Si una mica Daniel Craig va trencar amb la imatge, tornaríem una mica a la imatge clàssica del personatge.
Més que amb Idris Elba, per descomptat.
Sí, Idris Elba no seria molt canònic, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, recordem que els que més són actualment de famosos són Henry Cavill i Idris Elba.
Cavill ja té prou feina, eh?
Exacte.
Bueno, ja ha deixat Superman, per tant, però es dedicarà a fer Witcher, per tant, li venen anys de feina.
Jo hi ha un actor que vaig descobrir l'altre dia que crec que encaixa encaixaria perfectament, però és que no recordo com es diu, que surt a la sèrie Innocència Tràgica, que està penjada al Plus, tant Agatha Christie, que vaig dir, aquest és el James Bond perfecte. Jove, quadrat i anglès. Però bé, no crec que em facin cas.
També tens el Plus?
Sí.
Encara existeix això?
Sí, Movistar Plus. Hi ha coses que només les trobo al Plus. I això, molta pel·lícula
documental. Com Nashville, no?
No.
No. Jo, no la trobes al Plus?
No ho busco. Jo allà he buscat documentals, sobretot de cultura.
I d'animals.
I d'animals, se'n tenen de molt guapos. No, pot semblar estrany, a part de la porno del Plus, miro això. És el que més em tira.
Molt bé.
Esquadron Suïcida 2, James Gunn, és el nou guionista.
Però això està confirmat o ja, no?
Que està fitxat com a guionista, sí. Director es rumoreja. I que també hi ha rumor de que Dave Bautista diu, pues yo vengo.
Clar, clar. Jo amb James Gunn no se sap a fer què, però allà.
Lobo.
Bueno, bueno.
Tindria que ser Lobo. Doncs sí, com que Disney no ho volen, pues tira cap aquí, mentre Disney ja han dit que... han dit, hi ha el rumor de que estan buscant directora.
Si busquen una dona. Suposo que deu ser per allò que no els critiquin. I si agafen una dona, la gent no gosarà criticar-los.
Jo agafaria l'Echenique, que així faran més paneta i no li diran res.
Faré veure que no has sentit res. Fins que va, tira. Que tiris!
Algun dels protagonistes de Campeones no vol fer el salt a la direcció i així Disney...
Següent notícia, Jacint.
Disney i Fox fiquen data per passar el relleu de la franquícia de X-Men i diuen que serà l'1 de gener de 2019.
O sigui, ja...
Pum! Canviarem d'any i els mutants
ja
passen a ser...
Però abans haurem de passar per dos viacrucis encara.
Sí, si és que s'estrenen, que ells insisteixen que sí, però cada vegada tinc més dubtes.
Jo intentaria colar-los a Netflix, que...
Directo a Netflix s'ho pot a dia.
Sí. No, no, bueno, el canal... Bueno, de fet, Netflix ja no cal, no? Però Disney ja tindrà el seu propi canal...
Quan l'estrenen, el canal de Disney.
Bueno, als Estats Units l'any que ve, perquè...
L'any que ve...
Sí, però ja serà 2019, vull dir que ja podrien colar-ho, perquè ja...
No, però tindrien que estrenar-ho ara que és Fox.
No. Ja veurem.
Encara. No sé, veurem. Diuen que igualment pot ser que després es retrassi, perquè clar, és molt la papeleo...
Ja no vindrà d'un retras.
Sí, diuen que 6 mesos màxim de retras. Després, The Batman, la pel·lícula que no sé si mai veurem. Recordem que el director i guionista és Matt Reeves, que tenia que ser Ben Affleck el protagonista. De cop i volta Ben Affleck es va tornar a ingressar a una clínica, ha sortit quadrat. No sé si has vist fotos seves.
Però, pobre Ben Affleck, jo deixem-lo tranquil, pobret, que es recuperi.
Sí, que faci la seva vida. Doncs bé, sembla que ja han trobat un possible Batman, que és un tal Jack O'Connell, que sortia a 300, a l'origen d'un imperio, a Money Monster, a 71, o a Invencible, la pel·lícula que hi ha l'Angelina Jolie, i que es va donar a conèixer gràcies a Skins.
Sí, el conec, aquest actor. Sí.
Doncs diuen que aquest és el que té totes les papeletes per ser Batman. Ja sabeu que Batman, per mi, és Scott Adkins, de fa molts anys, i no el fitxen mai. I a mi m'agradaria més Scott Adkins, un senyor actor. Que reparteix hòsties com
la gent no et fa cas.
I acabo amb la notícia que m'ha tornat molt boig. Ara que l'Ebron James farà Looney Tunes 2, ha decidit que és el seu moment de passar la història del cinema, no només per aquesta pel·lícula que serà magnífica, com tots sabem, sinó perquè ha tingut una idea. I tu diràs, no és una idea, ha vist una cosa que funciona i s'hi ha apuntat. Tens raó, Ignasi. Resulta que ha vist que Halloween ha funcionat aquesta nova seqüela a continuació i ha dit que vol fer el mateix en Viernes 13. Però a veure, tu saps escriure, saps dirigir? A part de calés, què tens?
Ben, de fet, ja va sortir Robert Englund dient que, escolta, que jo estic disponible, que si volen tornar amb Freddy Krueger, que ja saben el meu telèfon. De fet, surt recuperant en una sèrie que es diu The Goldbergs, surt recuperant Robert Englund aquesta setmana el seu paper com a Freddy Krueger. En una comedieta d'aquestes americanes.
The Goldbergs?
The Goldbergs, sí. És una comèdia d'aquestes familiars americanes.
Hòstia, no
una sitcom.
Que raro que no l'hagi vist, però...
Sí. Doncs bé, sàpigues que aquesta setmana surt Robert Englund tornant a ser Freddy Krueger.
Hem de crear nous franquícies.
Jo vull Freddy Krueger, ja. I Jason Voorhees, però, també.
A veure, és que l'última PSI en Elm Street a mi no em va desagradar. Jo ho vaig dir en el seu moment, dic...
Doncs devia ser l'únic, eres tu.
Ho sé.
Eres
ho
tu,
sé.
Sí.
Jo trobo que és una pel·lícula molt correcta, el que passa, i la de... La, Bueno, ja ho sabeu, que jo el Halloween de Rob Zombie l'aprecio moltíssim, la primera, la segona no.
També ets tu.
També sóc jo. Bueno, l'Àngel Sala també, eh?
Bueno, l'Àngel Sala dona suport a tot.
Que el Maria Nocturna va dir que de les millors pel·lícules de terror de... Vamos. I tothom li va dir que sí. Es nota que és el director del festival.
No li contradimem, no? No. Bueno, jo no li donaria suport amb el tema aquest. En fi, anem a comentar alguna de les pel·lícules que hem vist aquests dies en l'espai de crítica. Doncs amb aquesta música, si heu vist la pel·lícula, serà fàcil identificar que parlarem de First Man, el primer hombre, aquesta pel·lícula protagonitzada per Ryan Gosling, que es converteix en Neil Armstrong. Dirigeix Damien Chazelle, que és aquest senyor doncs, que l'havíem vist fent Whiplash i La La Land, i en aquest cas és una pel·lícula que es desvincula absolutament de la música per fer un biopic un pèl diferent i també d'autor sobre Neil Armstrong. En aquest cas no sé si li va bé o malament tenir a Ryan Gosling, perquè de fet Ryan Gosling continua fent el que fa sempre, és a dir, no mostrar cap tipus d'expressivitat, tenir una cara de pal i mostrar-se com una persona freda, donades les seves limitacions que té com a actor. No sé si li va bé el paper en aquest cas, perquè, esclar, el Neil Armstrong aquí també se'ns mostra com un personatge que ha patit un trauma, per tant, des del trauma no ha tornat a ser mai ell mateix i una mica s'ha concentrat sobretot tota la seva vida a la feina. La pel·lícula ens recorda una mica a Escollits per la Glòria, aquella pel·lícula que protagonitzava el Harris, que ens parlava sobre la carrera espacial. En aquest cas no és la carrera espacial, sinó es concentra en tot el temps que va portar el tema de l'home a la Lluna, és a dir, des de principis dels anys 60 fins a finals dels anys 60, quan es va produir finalment l'arribada d'aquest home a la Lluna. No? El 61, el 69, més o menys seria el temps. I posa com Escollits per a la Glòria l'accent en el que és l'entorn dels astronautes, les relacions familiars, com vivien les dones aquestes experiències, que també és bastant semblant a com es mostrava en aquella pel·lícula. Què té de diferent? Doncs la manera de mostrar-ho. Visualment és una pel·lícula molt potent, canvia els plànols subjectius per plànols objectius, és a dir, moltes vegades no veiem l'acció. També ha suposat un estalvi en efectes especials, perquè en lloc de veure com surten les naus i la visió de l'espai, el que veus doncs, és el que veia l'astronauta dintre de la cabina a la seva finestreta. Molta música, molt de moviment de càmera, perquè el que té és això, que la càmera no para quieta i no ensenya grans efectes especials, que també potser és la intenció de la pel·lícula de ser una mica més continguda. Molts de plànols curts dels ulls de la mirada de Ryan Gosling i tot bastant dintre de la cabina. Des de les proves fins a la part final, que és quan es produeix el tema de l'arribada a la Lluna, que durada que la pel·lícula és de 2 hores i mitja, la part de la Lluna potser n'ocupa 20 minuts al final i poca cosa més. Vull dir que bàsicament el que t'explica doncs, és aquest viatge i tot el que va passar a nivell personal i les circumstàncies que van envoltar tot això, no? I és una pel·lícula que a mi m'ha sorprès perquè no té gens d'èpica, és a dir, l'ha volgut treure-li tota l'èpica possible, ha volgut doncs, que sigui una cosa quotidiana, que a fi al cap doncs, els astronautes doncs, van a treballar, van a la feina com qualsevol persona, que a més es juga en la vida, per tant ni és èpica ni és heroica, més allà doncs, el que ha volgut fer és un drama de la pel·lícula i així ens ho mostra. No? No sé, jo crec que l'exploració doncs, que fa una mica de l'Armstrong trobo que està molt bé i artísticament i visualment la pel·lícula doncs, val molt la pena i una mica t'ofereix una visió nova, més artística d'una història que és sobradament coneguda i que no cal que ens expliquin al final i una mica el que fa aquí Damien Chazelle, malgrat fer un producte bastant diferent, sí que com a cineasta s'acaba reivindicant, i la pel·lícula no deixa de ser, això sí, bastant immersiva a la manera de fer-la, de rodar-la, tot i que a vegades pot resultar una mica freda també, i el factor humà i empàtic amb els personatges, potser de tanta fredor que li ha volgut donar i gens d'èpica i molt de drama, potser a vegades acaba resultant una pel·lícula també difícil per l'espectador, no? A mi m'ha donat una mica aquesta sensació. Marta, no sé, tu també l'has vista?
Jo també l'he vista i justament et diré que si en Damien Chazelle a mi amb La La Land, bé, em va agradar, però tampoc em va al·lucinar, amb aquesta jo, bé, vull conèixer aquest home. M'ha encantat, o sigui, és una pel·lícula que m'ha encantat. Aquesta mirada que tu dius freda, que per mi és potser desvetllar la rutina d'una persona que d'enginyer astrofísic es converteix en astronauta, que nosaltres ens pensem que això es fa com a les pel·lícules, no? D'un dia per l'altre, i no, te va ensenyant com van passant els anys, com les crisis personals, doncs que té una vida a banda, i que aquesta vida es veu molt, molt influenciada per la seva feina i els seus somnis, que, ostres, que, com ho fa de bé que quan va a l'entrevista de feina que es presenta a la NASA perquè busquen enginyers astrofísics, tu saps que l'agafaran, és clar que saps que...
Doncs que aquesta pel·lícula que no hi ha
misteri. I en canvi estàs, no sé, entusiasmada i encara estàs allà amb el neguit de, ostres, té una entrevista, no? I estàs fins i tot nerviosa perquè té l'entrevista per aquest posició.
Però no estava gens nerviós quan al moment aquest que li fa l'entrevista va bastant de sobrat, de fet.
Aquí no, jo no sé si és sobrat, jo crec que és que està molt preparat, que li agrada molt allò que es dedica i que això l'ha fet pujar.
Sí, però els hi diu, això que esteu fent no ho esteu fent bé, si voleu que surti bé s'ha de fer d'aquesta manera.
Però de tota manera hi ha gent així a les feines, és a dir, hi ha gent que entra en un equip i és així, critica tot el que s'ha fet fins ara i després es va mullant amb allò que està establert i pots innovar i és així i ja està. I aquesta part subjectiva, aquests plànols més curts que veus el que veu realment Armstrong, doncs a mi m'ha agradat molt. Aquesta, li ha tret èpica fins i tot a la primera petjada. Uh-huh. És brutal, m'encanta.
No, i la frase famosa, no?
Què diràs, no? Li deien, sí. No? A la família. Què diràs quan...
Pues jo què sé.
Jo què sé, doncs... què diré, no? És que és veritat. Què diràs?
És que aquests grans moments que tu estàs esperant amb música forta, no?
Com allò anaven a saber els astronautes que arribarien fins i tot?
Que Christopher Nolan aquí hagués posat una superèpica i és
Michael
que és...
Bay, hauria ficat explosions.
Explosions a l'arribada de la Lluna hagués estat...
Explosions que n'hi van haver, no?
Sí, però fins i tot respecte a tot això, no? Doncs que l'espai no hi ha
sol... La descripció que fa... en el diari de bord que han de descriure ells mateixos, no? Descriuen com és l'arribada, com és... què estan veient? És que jo crec que s'acosta més a la realitat, això...
No, acostar-se a la realitat
no pas...
és... Perquè, clar, tu ho veus quan...
Una pel·lícula d'arribada a la Lluna per Michael Bay.
Com a terra l'Apollo 11 a la Lluna, és que no només a l'espai no hi ha so, sinó que, a més, com a cineasta no t'hi poso música. O sigui, tu
exacte.
No sents absolutament res. Perquè normalment... s'acompanya...
Tens aquelles músiques instrumentals, èpiques.
Tu t'esperes aquí una... Però, bueno, clar, amb el to de la pel·lícula ja veus que no va d'això, no? Però, clar, no t'està oferint el que normalment el cinema està
també
acostumat
és,
a donar-te.
És veritat que es mostra, tot i que no, amb molta, molt de focus, la competitivitat que hi ha. És un món d'homes. Clar, a mi avui dia em sembla... estrany veure la NASA, no sabria dir en quina proporció hi ha ara, no? Tot ple d'homes en els comandaments, no?
Campo de Navos és el nom tècnic.
Ah, doncs això, i...
Bé, llavors pots contrastar amb aquella altra pel·lícula,
clar,
no?
Clar, és el que et vaig dir, que pots complementar amb Hidden Figures, no? O
Figures ocultes.
Una pel·lícula preciosa, una pel·lícula amb sentit de l'humor... cosa que no té aquesta...
Que només eren dones, que a més eren negres.
Sí, que no, sí. Eren negres, sí. I dones...
Senyor
i...
de Ryanair segurament no l'ha vist, aquesta pel·lícula, però
segurament.
Des d'aquí li recomanem.
O potser no li va agradar i per això ha agafat mania a les dones negres.
Serà per això.
En fi, lamentable Ryanair i el senyor
no,
de Ryanair.
No, el senyor de Ryanair, aquest és el lamentable. I el Ryanair ja fa temps que ens té acostumats.
Sí.
En tot cas... A mi és veritat que no és una pel·lícula com estem acostumats a veure de naus de carrera espacial, nord-americana que posa el primer peu a, en aquest cas a la Lluna, no?
De tota manera, ja dic, s'assembla molt a moltes coses a Escollits per a la Glòria. És una pel·li molt d'autora d'aquella.
Bé, doncs també pot ser un homenatge, no, per què no?
Que no ho dic en mal sentit, eh? Sinó que...
I a mi en Ryan Gosling m'està bé, Ignasi.
Clar, jo no sé si pel paper li va bé. Clar, a mi Neil Armstrong tampoc sé exactament si hi anava d'aquest pal o no.
Diuen que era molt, molt, molt sec, molt, clar. Fins i tot amb la família.
No, no, per tant, en aquest cas li va molt bé a un actor com Ryan Reynolds al paper. Vull dir que...
Home, bé, fica en Jason Statham. No?
És molt sec.
Sí.
Sí, però potser no acaba de...
Però potser per limitacions pròpies. Professionals.
O per excés.
Mm. Jo crec que és un acte de contracció.
De contracció.
Després de Megalodon,
molt, molt religiós,
jo no me'l crec com Armstrong, però bé.
I surt en Kubrick a la pel·li o no? Explicant com ho van fer.
Això, postcrèdits, poder... no, no explicarem. No sé, alguna cosa més, Marta, de la pel·lícula?
Que no us penseu que és curta.
No.
És una amenaça.
Dos hores i mitja. I bé, jo abans d'acabar l'espai de crítica m'agradaria fer una reivindicació amb La casa del reloj en la paret, que és aquesta pel·lícula que ha dirigit l'Eli Roth, que és bé, director de sèrie B, amic de Quentin Tarantino, han fet Hostel, ell va debutar en Cabin Fever, llavors ha fet altres coses que no han passat de festivals com Gran Inferno, Knock Knock, i ja té una carrera, a més, a Sud-amèrica lamentable de pel·lícules que va fer allà, que són per cremar-les directament. I en aquest cas, com ha tingut una segona oportunitat de Hollywood, i aquí ha fet servir, jo diria, una mica la seva experiència com a nen que va créixer en pel·lícules com Gremlins o Una pandilla al·lucinante o Els caçafantasmes per fer una pel·lícula de terror que s'assembla molt a les pel·lícules de terror dels anys 80 dirigida per a nens i perquè els nens es comencin a sentir-se atrets pel gènere de terror, que és una cosa absolutament necessària. En un moment on el sobreproteccionisme de la indústria i de pares envers els nens i el gènere del terror és horrorós, és molt important l'existència de pel·lícules com ho és aquesta, o ho és l'Alucinante Mundo de Norman, o les mateixes pesadilles que estàvem comentant ara mateix, no? Són pel·lícules que són molt necessàries, que no es fan. A més, aquesta ve produïda per Spielberg a través d'Amblin, i l'Eli Roth jo crec que ha crescut amb aquestes pel·lícules que mencionàvem abans i el que intenta és posar tots els seus coneixements d'aquestes pel·lícules en aquí. Fins i tot Jack Black està bé en aquesta pel·lícula. Tens aquest Blanchett que està estupenda. Bueno, és que crec Blanchett des de Dolenta de Marvel fins a la Reina Elisabet de Shakespeare fins a... No sé,
menys Indiana Jones.
Fins i tot en allà no. Està bé aquest Blanchett fent de nazi. I surt Kyle MacLachlan també fent un paper...
Ja està.
Sí, ja t'ho he dit tot, no? I el nen, l'Owen Baccaro, també està molt ben triat. Trobo que, no sé, està... I a banda d'elements de terror, també tracta temes com el bullying, una mica, no? Així com de refiló. És un altre tipus de terror, no? Tens aquest terror més real i aquest terror més fantàstic que té la pel·lícula, però ho tracta bé, ho tracta de manera també bon rotllo. Una mica m'ha fet pensar en Wonder, no? La manera com ho tracta en aquest cas, no? I veure, doncs, que hi ha nens que també són monstres a la seva manera. I el disseny de producció de la pel·lícula és extraordinari i la manera com està construïda la casa, els decorats, el vestuari, trobo que és una passada, no? I de fet converteix la casa en un personatge més de la pel·lícula. Els nens, sí, s'espantaran, però s'ho passaran bomba, per altra banda, i jo crec que té molts bons moments i molt bones idees i per mi és una de les millors pel·lícules de la carrera d'Eli Roth. Per tant, ben recuperat, ben retrobat i que continuï amb aquesta línia.
Pues va, ja anirem. Mira que jo no tenia gaire esperança amb aquesta.
Pues... Sí, jo hi vaig anar una mica també amb aquesta idea de poca esperança i em vaig trobar un producte que, hosti, vaig sortir content. Oh. Mira. Vull dir, a veure, és el que és,
ja.
Però com a tal trobo que...
Però està basat en un llibre, no?
Jo diria que no està basat en res. Bé, no ho sé, ara no me la voldria jugar, però...
Sí que em sona escrit per una dona.
A mi me sona que està basat, o com a mínim inspirat, en un relat o en un llibre, això ho haurem de buscar. I és cert que hi ha molt de sobreproteccionisme, i amb el terror, perquè jo... A P5 vaig dur un llibre a l'escola i de l'home del sac i quasi me tiren a la forca les mares.
De... Halloween, la versió il·lustrada de Halloween era. Boogeyman.
Es veu que va haver criatures que no podien dormir a la nit. Oh, em sap greu.
Que ets dolenta, ets molt dolenta. En fi, anem per les xafarderies de Hollywood que avui tornen.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Quan vulguis, Marta.
Doncs continuem parlant de terror, perquè Lady Gaga li ha dedicat unes paraules a Donald Trump. Ara que l'hem vista i que encara la podem veure en aquesta pel·lícula, que diuen que està tan i tan bé, l'Aram ens la va deixar molt i molt bé, el programa passat, ha nascut una estrella. Lady Gaga diu d'en Donald Trump que viu en un univers alternatiu i que l'està conduint la ignorància. Això envers aquesta nova legislació que en Trump vol aprovar sobre el gènere.
De fet, si t'adones, Donald Trump s'ha convertit en una altra icona de la secció de xafarderies. Hi van tenir l'època de Charlie Sheen, Lindsay Lohan, ara estem Donald Trump.
Ja, és una baixada.
Sí, és total, eh? Bueno, Lindsay Lohan, Donald Trump, sí que hi ha una certa connexió.
Sí, però prefereixo Lindsay Lohan.
Sí, fa millors pel·lícules que Donald Trump.
Tots dos són taronges,
Donald
també.
Donald Trump són caçadors i alguna més ha sortit.
Bueno, doncs què està passant? Que als Estats Units l'administració de Trump redefineix el gènere com a una identitat biològica i una condició immutable determinada pel genital al naixement. Això retorna a abans, a l'època prèvia de Barack Obama, que ja va fer una llei més progressista envers la LGTBI. I ella, que sempre s'ha erigit com a
defensora
i veu, perquè ella ho pot fer, Lady Gaga se l'escolta, doncs d'aquesta comunitat doncs estan fent una campanya. Per exemple, hi ha una etiqueta won't be erased, aquí ho poseu, qui sigui transgènere es fa fotos i les penja, i s'han fet algunes manifestacions i estem anant enrere, no només
a casa nostra,
si és que aquest entram vingués aquí no notaríem la diferència.
Quan Superman va donar la volta al món allò enrere, jo crec que es va passar, eh?
I les pel·lícules de tios catxes disparant, per què no tornen?
És veritat, sí.
Si anem tan enrere, no, Jacint? Què? Vols dir que ja que anem tan enrere?
Sí, les pel·lícules, això, Stallone, Schwarzenegger...
Bueno, estan tornant.
No. Mercenarios.
Ara tindrem Rambo 5, va.
Veurem.
Continuem amb més terror, i us parlo de la Jamie Lee Curtis, una actriu que ens agrada molt, protagonista de la primera Halloween. No ho he entès molt bé, perdoneu-me, en aquesta nova hi surt ella?
Sí, i tant que surt, sí.
D'acord, doncs, aprofitant que surt, s'han fet d'ella, hi ha notícies en diferents termes. D'una banda, el tuit, la violada que va fer després de l'estrena de Halloween ha estat brutal. Va fer alguna cosa així com, permeteu-me, no?, que com és un boost post, no?, que es diu, una cosa que et puja que tires floretes a tu mateix, no? Què és això? Aquestes etiquetes tan xules que ens agrada tant, i a Hollywood també li agrada tant de posar, no? La pel·lícula més taquillera liderada per una... No? La pel·lícula de terror més taquillera liderada per una dona. I surt amb un cartell, ella, no?, amb les protagonistes femenines. I a més, la pel·lícula més taquillera de l'octubre protagonitzada per una dona més gran de 55 anys. O sigui, ja anem filant prim aquí, eh?
Aquí a Halloween ens trobem dos persones de 60 anys fotent-se hòsties durant... No, vull dir que és...
Està bé.
Sí, no és el
target de... Com
sí, però és un target interessant, sí.
I a més en terror.
Sí.
Està bé, que no és una pel·lícula... No és amor, saps? No és aquella... No és una cosa dramàtica que... En fi. Doncs, i llavors acaba dient Women getting things done. O sigui, les dones saben fer les coses. Val?
I a més, aquí, la pel·lícula... són, les protagonistes són tres generacions de dones, exacte, és a dir, mare, filla i neta, no?
Aprofiten...
Sí, Chica Gilmore dels ganivets.
Aprofitant aquesta generació, Jamie Lee Curtis també s'ha obert i ha dit que s'ha obert...
Metafòricament,
és a dir, que s'ha expressat un problema que va tenir d'addicció als opiacis, als calmants.
Ella no.
I justament ella ha volgut trencar amb una tradició generacional d'addicció a tota mena de drogues que han acabat emportant-se vides en la seva família, com el seu pare, no?
El seu pare va morir de gran, no? Tony Curtis?
El seu pare...
Bueno,
que...
segur, clar que li va
fotre... El seu
fotre,
pare abusava de l'alcohol, la cocaïna i l'heroïna.
Sí, però el seu pare va durar anys, eh? Vull
el
dir que...
seu...
Sí, va morir als 90, em sembla.
Seu germà Nicholas Curtis va morir d'una sobredosi d'heroïna i va tenir una època de 10 anys molt d'usos en què fins i tot robava els calmants a la seva germana gran. Vull dir, aquella l'addicció que et porta...
Quina ho ha fet, com diria en Bernat?
85 anys, Tony Curtis. I per tot el que es devia fotre...
Sí, però això ho podeu entendre i suposar que una actitud abusiva en heroïna i drogues a casa segurament ho feia pagar. L'ambient seria estrany, com a mínim.
Què més?
Doncs, que porta 20 anys sòbria i que encara va a les reunions de persones addictes i que ajuda altres persones també a lluitar contra les addiccions. I que està supercontenta de la taquillada que ha fet aquesta pel·lícula.
És que ningú se l'esperava. Bueno, hi havia agències que sí que apuntaven que seria grossa, però no s'esperaven tant.
No, és que clar, a més tinguin en compte el que ha costat.
És molt bo, no sé d'on es treuen aquestes estadístiques, és com el futbol, no? Que treuen estadístiques de sota les pedres. I llavors he llegit una estadística que és la segona pel·lícula, o sigui, d'opening, no? O sigui,
sí,
d'estrena de cap de setmana, més taquillera d'un octubre.
Sí.
La segona, la primera, Venom.
Sí. És veritat, és que Venom tampoc... S'esperaven que funcionaria, però no sé si tant, eh?
No, evidentment tant no s'esperava ningú.
Això als Estats Units, estic parlant, eh? Aquí no sé si sabem fer aquest... Bueno, aquestes estadístiques potser no ens atrauen tant, no? Però allà sí. No, res, acabo amb una anècdota, no sé si dir terroríficament divertida, perquè... És que m'he pixat de riure. Resulta que el titular seria: la policia britànica busca un paio igual que en Ross de Friends.
Perdó,
ho he vist.
El bo de tot plegat és l'humor. L'humor,
sí,
de la policia,
sí,
de Blackpool. La població de Blackpool, britànica, està buscant un noi que surt amb una imatge amb una càmera de seguretat enduent-se, no sé, Jacint, unes quantes llaunes de cervesa.
Sí, és un pack de 6 o de 8.
De 6 o de 8 ja es fotran. Per mi que n'hi ha una vintena com a mínim.
No, és que bueno, l'acabo de veure fa res.
Va anar a un restaurant d'aquesta ciutat i se les van dur per la jeta, per la cara, no? I l'estan buscant, i em diràs tu també anar a buscar un paio que tard, no sé, vull dir, que és massa que la policia s'hagi de destinar també, dedicar a això, no? Bé, doncs la gent quan va veure, esclar, com que no saben qui és, van penjar la imatge, la captura de la càmera de seguretat i ho van posar en el Facebook de la policia. I llavors la gent, quan l'ha vist, ha al·lucinat, perquè és igual que en David Schwimmer. I llavors, esteu buscant en Ross? La gent ha començat a dir, esteu buscant en Ross de Friends? Però si és en Ross de Friends. I llavors han començat a posar-hi posts, no, al Facebook, de coses que deien Ross a la sèrie de Friends. I clar, la policia al final diu, després d'una dura i intensa investigació, us hem de dir que en el dia que es va cometre el delicte, el robatori...
Estic veient la foto i realment...
És ell!
És ell! És ell!
Sí, és ell, però la policia de Blackpool, us haig de dir, que han investigat aquest
segur
tema...
Segur que no és l'actor, perquè és que és clavat.
Han investigat el tema amb molta profunditat i han confirmat que David Schwimmer estava a Amèrica en aquesta data.
Jo tinc dubtes, eh?
I que ens sap molt de greu que la cosa hi ha anat per aquí, diuen. Vull dir que saben que estan decepcionant una audiència que els encantaria tenir David Schwimmer com a mínim a la comissaria de Blackpool.
Per...
De fet, David Schwimmer és trending topic a Twitter, eh? Vull dir que... Per una cosa que no ha fet, pobre home.
I bueno. Després sí que acabem amb un spooky thing, no? Una cosa que ha fet aquest en Jimmy Kimmel en el seu teatre, on te fan el programa, van fer com una prova, no sé si antropològica o sociològica, van posar tot un atrezzo, un aparador, amb una cadira, tot ben ambientat, i en comptes de posar-hi en Santa Claus o el conillet de la Pasqua, han posat en Mike Myers. Llavors convidaven a les famílies que portessin els nens a la seva falda a seure's i fer la...
Estan veient el vídeo de la policia.
En loop.
Rachel, Rachel, va dient.
És que té la mateixa cara despistat de...
Igual, igual. I a més mira càmera, fa...
No, si s'endú les cerveses amb molta tranquil·litat, no?
Sí,
no sé
sí,
com
sí.
No l'han pogut pillar, perquè anava molt carregat, sí. Aquest home. Bueno, en fi.
Mira, de fet, el mateix propi David Schwimmer fa la conya en el, en el Twitter i ha penjat el vídeo ell mateix. Brutal, brutal.
En fi, sabia que us agradaria aquest tema.
Ens ha encantat, sí.
Molt
sí.
Bé. Doncs l'experiment aquest era... A Mike Myers fa molta por, eh? Perquè és un paio tal qual, sortit de la pel·lícula, assegut en una butaca esperant que els nens se'ls hi posin a la falda per fer-se la foto. I els pares l'enviaven cap a dins, no? I clar, heu de veure, hi ha un vídeo de minut i mig, les reaccions a les mainades. O sigui, entre un nen pobret, que no sé si devia tenir 10 o 11 anys, que clar, acaba tens, com si s'hagués empassat una escombra, i en Mike Myers el va buscar, l'agafa per l'espatlla, i l'altre dient, no, no... I se l'asseu a la falda i li fan la foto. I el nen ni el pot mirar i se'n va. Un altre adolescent entra, comença a dir shit, shit tota l'estona i al final s'acaba seient, però o sigui, supertens. Entra una nena, no sé, 6 anys, i l'abraça. I clar, tothom li cau la bava, no? I abraça Mike Myers. I llavors la més llesta de totes és la nena afroamericana, que quan entra i veu el paio aquest diu no i se'n va.
Té experiència amb els senyors que van a Ryanair i que són pitjors que Michael Myers.
I que porten uniforme,
ah,
no?
Correcte.
Porten una granota.
Correcte. Molt
he
bé.
Acabat, he acabat.
Perfecte. Doncs farem un petit pas tastet d'aquest pod panel amb l'Arnau Tordera. Escolteu un fragment i us quedareu amb ganes de més. Per tant, haureu d'anar al nostre canal de podcast i descarregar-vos sencer aquesta conversa xerrada que vam tenir amb l'Arnau Tordera d'Obeses. Tot, gràcies per ser aquest matí aquí. Avui provem un format nou de trobada. Nosaltres fem un programa de ràdio que es diu Ningú no és perfecte. Parlem de les arts en general, però sobretot també cinema, sèries, còmics i música. El que passa que l'arribada d'Obeses, diguéssim, que va ser una cosa que ens va cridar molt l'atenció perquè no havíem escoltat res semblant a casa nostra i a més l'imaginari que oferia Obeses, doncs nosaltres ens el sentíem proper. I a partir d'aquí, doncs, seguidors, fans del grup com uns més i amb ganes doncs, de fer coses i organitzar actes com aquest, amb el qual avui ens volem aproximar el que és una mica la idea, la creació, la confecció d'aquest disc que és Fills de les Estrelles. I tenim aquí l'Arnau Tordera, d'Obeses, i un fort aplaudiment per ell. No, jo no sé si presentar-lo més perquè...
Gràcies.
Arnau, tothom et coneix, és complicat presentar-te i perquè és que no acabaríem mai, no? Ens menjaríem aquí l'hora presentant-te.
Bé, depèn en quina faceta de la meva personalitat et centris.
Avui amb la musical.
Perfecte. Així sí que és una definició complicada la de presentar-me, però bé, en tot cas pots fer-ho com a artista en termes generals i llavors jo crec que dins d'aquesta possibilitat existencial ja hi queda reconeguda la meva vessant com a músic.
Pels que sou aquí i pels que no hagin pogut venir, sapigueu que aquesta xerrada que avui fem aquí l'enregistrem, la penjarem en el nostre canal de podcast, per tant també farem la difusió per xarxes socials. Esperem que dimarts ja ho tinguem penjat, podeu recuperar doncs, aquest moment i qui no hagi pogut venir que l'escolti.
Trobo encertada aquesta puntualització, sobretot per la gent que ens acompanya, que no pensés en cap cas que l'utilització d'aquest aparell tecnològic aboca la grandiositat de l'espai, sinó que és simplement un element per enregistrar pròpiament la conversa.
Correcte, és això. En fi, va, comencem, o abans de començar, aquesta masterclass que avui ens farà l'Arnau, ve lligada amb un esdeveniment històric que es produirà en aquesta ciutat el proper diumenge 28 d'octubre, que gairebé doncs, tanquem un capítol d'injustícies d'aquesta ciutat que és Girona, que és la no presència d'Obeses fins ara a l'escenari de la Copa de Girona, escenari mític on han tocat grups millors i pitjors, i Obeses diguéssim que era la gran reivindicació que volíem demanar i que volíem escoltar, i finalment doncs, tanquem aquest capítol d'injustícies.
Bé, si més no, de curiositat, diguéssim, de la no presència d'aquest projecte musical en un lloc que, diguéssim, per estatus o per importància dins la ciutat mateixa, possiblement pertocaria. Hem visitat Girona en nombroses ocasions, concerts molt memorables, tots ells, la veritat, des del més petit format fins al gran format, diguéssim, que vàrem oferir a l'auditori amb Obeses 3D, amb la banda del Conservatori i el Cor, que va ser un dels moments capdals, diguéssim, de les propostes 3D. Probablement també perquè el públic gironí en aquell moment desconeixia bastant la proposta d'Obeses i va ser una doble sorpresa, és a dir, va descobrir aquest projecte i va descobrir que en aquell moment es va esdevenir un concert extraordinari, meravellós, va haver una connexió deliciosa entre els músics de la banda i Obeses, i per tant va ser una nit memorable que esperem naturalment repetir i, si és possible, doncs superar aquest diumenge 28 amb un concert que tenim moltes ganes d'oferir.
Ja veureu que això de tocar a barraques, com diem aquí, us en recordareu tota la vida.
Ho esperem.
Bé, va, comencem una mica parlant del procés creatiu. Quan comences tu, Arnau, a confeccionar això? Perquè recordem que veníeu o estàveu fent gira amb Ombres i Maduixes, el musical de Verdaguer, i suposo que allà llavors tenies al cap que havia d'haver-hi un nou disc d'Obeses.
Certament, de fet, ja abans tenia al cap això. De fet, des del moment del tancament de gira de Monstres i Princeses al TNC, amb l'espectacle Museu Obeses, ja hi havia aquesta consciència de que en un futur més o menys immediat doncs, s'havia de concebre una nova obra, no per qüestions de calendari ni exigències pròpies de la professió, sinó per necessitat existencial. Llavors vàrem desencaminar-nos lleugerament d'aquesta fita, apostant per aquest projecte meravellós i fantàstic que va ser Verdaguer, Ombres i Maduixes, que els, diguéssim, és responsable en bona part de la profunditat, jo crec, que conté aquest disc, i això va dilatar una mica l'arribada del disc, entre cometes, convencional, que havia de ser el quart disc d'Obeses, que finalment, doncs, com que vàrem enregistrar Verdaguer, Ombres i Maduixes, va ser el cinquè, va ser Fills de les Estrelles, el cinquè disc d'Obeses pròpiament. Això neix en el moment just que posem el punt i final a la gravació de Verdaguer, Ombres i Maduixes, perquè són obres artístiques que requereixen tota l'atenció possible des del punt de vista del creador, des del punt de vista de l'intèrpret, des del punt de vista del pensador musical fins i tot. En el moment en què culminem Ombres i Maduixes, em començo a plantejar com és possible que sigui aquest nou disc d'Obeses, si és necessari que hi sigui, fins i tot, també. En aquest cas va ser que era imprescindible que hi fos.
I el sisè, ja t'ho dic ara que també.
És possible. En tot cas, ara mateix encara tinc la petja d'aquest procés creatiu molt latent. La veritat és que estem parlant d'un any de feina entre procés creatiu i gravació. Són 9 mesos de composició, de pensament, de reflexió, fins i tot de troballa, d'experimentació, i 3 mesos de gravació, la qual cosa és una bestialitat tenir en compte els tempos actuals de gravació de projectes musicals. Habitualment grans projectes musicals s'enregistren en una setmana o dues, això és real. Aquest disc va estar enregistrat durant 3 mesos. Per la dificultat tècnica de la seva matèria musical, per la diversitat tímbrica de les participacions que hi col·laboren, i també per la peculiaritat pròpia de Hueses, que cadascuna de les peces és un univers sonor, cadascuna de les peces és un espai de creació únic, i per tant això requereix el seu propi llenguatge, els seus propis elements musicals, la seva pròpia instrumentació, la seva pròpia, diguéssim, cosmologia des del punt de vista del pensament. Per tant, diguéssim que cadascuna de les peces és tan complicada o tan complexa com elaborar un disc a l'ús, entre cometes, en el qual doncs, estilísticament estem parlant de la mateixa cosa. Aquí no, cadascuna d'aquestes 13 peces, que ja us dic que és cert que des del punt de vista numèric, seguint la tradició que s'havia anunciat des de discos anteriors, havien de ser 14. Obesíssim Il·lustrat tenia 10 peces, Zel 11, Monstres i Princeses 12, el primer disc de Verdaguer, Ombres i Maduixes 13, i des del punt de vista racional, de coherència, doncs Fills de les Estrelles n'havia de tenir 14. Bé, no va poder ser.
Oh, és que si no, no pararia. O quan més progressia de discos, més temes, no?
Certament. Això és, al final era una tonteria en mi mateix, és a dir, era un repte que jo mateix m'imposava sense cap mena de sentit artístic. Vull fer un apunt, crec que bastant interessant. La 14a peça de Fills de les Estrelles, que mai va aparèixer, havia de ser una peça similar a La Llegenda, una peça que apareix al tercer disc d'Obeses, en el qual doncs, hi ha una narrativitat interna, personatges diferents, però amb un ambient fosc, decadent, de crim, una escena, doncs, un crim a resoldre, un àmbit enigmàtic. I bé, encara que us sembli sorprenent i que té molta distància, aquesta obra artística, que no vaig poder concebre com a música aquí, la vaig elaborar i teixir després en una altra exposició artística, que va ser el Fil Dental. Aquella proposta artística, en realitat, era una idea de peça musical. I amb això vull arribar a la conclusió que les peces realment meravelloses, des del punt de vista artístic, es poden expressar a través de qualsevol disciplina, sempre que hi hagi una idea generadora fascinant.
O sigui, el Fil Dental havia de ser el 14è tema d'Obeses.
Exactament, no explícitament la història que allà s'hi narra, però sí l'ambient que aconseguia, la sensació que transmetia a l'espectador o al vividor, en aquest cas, no sé com diria, el follower. Exactament, tenia la voluntat de crear un món imaginari musical que transportés l'oient en aquest àmbit lúgubre, obscur, misteriós, desconcertant, però fascinant sempre.
Ara que has tret el tema del Fil Dental, a partir de quin moment creus que la gent detecta que és ficció? Perquè jo crec que allò va colar durant, no sé si unes hores o uns dies, depèn de cada persona.
No et pots ni arribar a imaginar la quantitat de recomanacions de dentista que bonament vaig rebre de moltíssimes persones. És a dir, tinc tots els contactes possibles de dentistes arreu del territori i fins i tot a l'estranger. En realitat estava tot plantejat perquè el moment d'impàs fos el segon dia a la nit en el qual doncs, descobreixo un cadàver. A partir d'aquí jo pensava que tothom ja consideraria que estava visquent una història de ficció, però malgrat això el cert és que fins i tot llavors hi ha qui encara doncs, sospitava que potser era possible que allò fos cert. Però bé, durant 2 dies era versemblant. Estrany, però versemblant.
Tornem al disc. Quin és normalment, habitualment, el teu mètode de treball? Penses primer amb la composició, la partitura, amb la lletra? Com sols començar?
Amb res d'això, concretament.
Mira.
L'inici, no, bé, has utilitzat el verb correcte, és pensar, en definitiva. Hi ha metodologies creatives molt diverses, però la meva, concretament, no estic dient que no la pugui canviar en àmbits determinats de la meva vida o que abans hagi estat una altra, però en tot cas, per aquest disc concretament, el que vaig fer en primera instància és pensar què volia crear, pensar què volia abocar a l'oient, pensar quines coses volia utilitzar per comunicar, pensar quin material al final era necessari o interessant per treballar, per moldejar, per trobar, per donar cos a aquesta música. Per tant, vaig passar bastant temps reflexionant sobre el que volia fer, sobre com havia de ser aquest disc, sobre les peces concretes, sobre les idees que són que han generat les peces concretament, i a partir d'aquesta reflexió purament, no és intel·lectual realment des d'un punt de vista racional, en realitat en aquest pensar hi ha molta qüestió emotiva i molta qüestió pròpiament no dialèctica, no? En el sentit simplement de sensacions, de, fins i tot de colors o de, bé, de missatge minimalista des del punt de vista d'allò, de la cèl·lula mínima a la qual es pot reduir una cançó. És aquest tipus de pensament que finalment, davant d'aquest àmbit de pensament, doncs, esporàdicament apareix una idea brillant, una idea meravellosa, que penso que pot ser-ho per allò que evoca, per allò que pot transmetre, per allò que pot connectar, diguéssim, amb l'oient. I a partir d'aquí, doncs, vaig recollint aquest seguit d'idees. Òbviament no totes surten en el mateix moment, sinó que és un procés llarg, prolongat. Hi ha peces d'aquest disc que fins i tot varen començar, o sigui, van ser concebudes o acabades de concebre, vaja, pocs minuts abans d'enregistrar-ne la bateria, per exemple. Ens en sortirem per qüestions òbvies de calendari. És una peça que la partitura de bateria l'acabo d'enllestir pocs minuts abans de que Maiol es posi a gravar, per exemple. En tot cas, primer aquest procés de reflexió, de pensament, d'idealització de les peces, d'imaginació, fonamental per la meva manera d'entendre la creació. I a partir d'aquí utilitzo un altre recurs interessant, no pròpiament artístic, més aviat, diguéssim, mecànic, que és el de la tècnica, que és abocar aquestes idees, aquest element generador, a una disciplina determinada, i en aquest cas és la música. Això, diguéssim, és un impàs per mi, perquè al final les peces ja existeixen pròpiament, un cop les he pensat ja estan concebudes per mi. Simplement tinc el gest solidari de fer aquest esforç de traslladar, transfigurar aquesta idea fascinant a una qüestió audible i perceptible per la resta de persones vives.
I a més, aquí podríem dir que toques tots els gèneres possibles, Fills de les Estrelles. Potser és el disc d'Obeses que t'hi pots trobar, doncs, des d'un tango fins a heavy metal, no? És a dir, és contrast, és molt gran.
Certament. En tot cas, mai hi ha la voluntat real d'oferir això per ser, diguéssim, per si mateix. És a dir, és una condició lògica de la manera de fer que tinc des del punt de vista del pensament musical. És a dir, el multiestilisme dels gèneres que apareixen en aquest disc o en d'altres simplement és el resultat lògic, com dic, del fet de pensar que aquestes idees generadores en elles mateixes, doncs, naturalment seran diferents. I això és fonamental per mi, perquè la diversitat, bé, no és per mi, el segle XXI, el que havia a la fi, estem parlant d'un disc que és representatiu del seu moment històric. Ens vivim habitualment en aquest contrast constant, en aquesta diversitat d'espais, diversitat de vivències, i naturalment l'art que s'expressi des del punt de vista dels termes del segle XXI ha de ser testimoni d'aquestes realitats, no des d'un punt de vista imperatiu, sinó des d'un punt de vista de necessitat.
També els discs tenen un leitmotiv, en aquest cas l'univers, l'espai. Això també ho treballes abans, o és que ja t'ho trobes, en aquest cas, que estàs fent peces que estan molt relacionades, doncs, amb la, fins i tot amb l'origen de l'home o qui som?
Fins a dia d'avui, exceptuant Verdaguer, Ombres i Maduixes, no he concebut un àlbum des de la seva totalitat global. És a dir, no hi ha hagut un àlbum conceptual d'Obeses, per bé que sí hi ha hagut, òbviament, un moment vital determinat en el qual està concebut. I això, naturalment, es veu reflectit en aquestes cançons, en aquest rerefons, en aquest subsol potser més reflexiu sobre l'existència, i també a la que et preguntes sobre la teva existència, et preguntes sobre l'existència de tot pròpiament, i a la que és sobre l'existència de tot des de ja fa uns anys, doncs s'aboca precisament a l'àmbit espaial.
Tu ets filòsof de formació, a banda de músic, no? Però vull dir, és una faceta que evidentment quan parles, doncs evidentment dius es nota que hi ha filosofia, i en aquest disc particularment potser em dona a mi personalment la sensació que hi has aportat molt de la teva part de filòsof.
És probable, i paradoxalment això és probable, sobretot gràcies a que durant l'any anterior, o l'any i mig anterior, vaja, havia estat en contacte no amb la filosofia, sinó amb la poesia, que és potser una altra manera de coneixement, no? Una altra manera d'aproximar-se a vivències existencials importants. Aquesta qüestió de reflexió que conté el disc és heretada, diguéssim, directament de la poesia de Verdaguer, i no tant de la poesia de Verdaguer des del punt de vista artístic, sinó d'allò que hi ha dins de la poesia de Verdaguer des del punt de vista de preguntar-se sobre l'existència, de reflexionar sobre aquestes qüestions. Verdaguer naturalment ho enllaça, o diguéssim ens ho presenta des del punt de vista de la seva relació espiritual amb Déu. En aquest cas jo em trobo en un període històric on Déu va morir fa uns quants anys, o sigui, metafòricament parlant, però també literal, i per tant ja no és aquest Déu, sinó és la pròpia buidor existencial que, en la qual doncs, tu et preguntes sobre aquesta explicació, i a la que no tens un element on trobar-hi resposta, doncs aquest existencialisme és molt més cru, perquè evidentment la resposta no és possible, sinó que és un interrogant constant i latent. I aquest disc conté probablement més preguntes que qualsevol altre, perquè és un moment vital on m'estava preguntant sobre aquestes coses.
Bé, si et sembla bé, començarem fent un repasset a les peces que conformen el disc.
Sí, havia portat unes coses que me les he deixat allà dins. Si et sembla bé, vaig a buscar-les.
Faltaria més.
No, són simplement unes part de les partitures que vaig concebre per tal de... És a dir, són testimoni d'aquest impàs en el qual l'idea artística... És que són dos moments d'impàs. L'idea artística és generada, llavors jo escric aquest mecanisme de comunicació que és la partitura perquè llavors pugui ser enregistrada, finalment produïda i en última instància doncs gaudida. Doncs vaig a buscar-la, ho tinc allà dins. He portat partitures diverses que de cadascun dels temes i poden anar passant per aquí.
Val, perfecte. Mentrestant us explico, anirem comentant diferents temes que pertanyen doncs, al disc Fills de les Estrelles, i després l'Arnau ens farà una anàlisi en profunditat de dos temes en concrets, que són ens en sortirem, Invasió Terrícola, que tindrem doncs, una explicació una mica més completa de lo que anirem fent fins ara, no? Si de cas comencem per el primer, Màmiga.
Fantàstic. Bé, aniré passant de cadascun dels temes, he pres alguna partitura. Són partitures utilitzades amb l'únic fi de ser enregistrades, per tant, des del punt de vista de l'edició i la netedat i la pulcritud de la seva escriptura, a vegades potser no estan del tot polides, però en tot cas són testimoni d'aquella gravació. Us les passo, aneu intercanviant, i el que ho desitgi se la quedi.
Això d'aquí 100 anys estarà en el bueno, si se la queden no, però potser sí en un museu, no? Museu Obeses, en aquest cas.
Home, seria meravellós concebre ja aquest museu des d'un punt de vista d'institució. Màmiga és una peça que aposta per la modernitat des del punt de vista instrumental, perquè utilitza diversos recursos electrònics, tant en el seu àmbit melòdic com també en la percussió. Habitualment, i des de fa uns anys, ja sempre he treballat en partitures, perquè són la major possibilitat de testimoniar la meva idea musical des del punt de vista de transmetre-ho a algú altre. En àmbits anteriors a la meva etapa musical, doncs, era més habitual provar coses, fer provatures, doncs, descartar certes coses, però des de ja fa uns anys tinc una metodologia de treball en la qual... Que ja t'ofegues amb els flors, tu! Que ja no vols seguir lluitant i els ulls no et brillen a mancar. Segur que ben a prop hi ha una màniga i ella et pot curar aquesta gran feina. I si no trobes ningú, som aquí per estar amb tu. Recorda que el demà serà més clar.
sintetitzador que comentaves, no? Aquest sintetitzador present recorda molt als anys 80, no? Com s'utilitzaven molt els sintetitzadors en aquella època.
Bé, és un recurs instrumental que la música moderna ja ha utilitzat al llarg de la història. Doncs, durant molt temps, bàsicament, els instruments que hi havia a l'abast dels músics, dels compositors, eren els instruments de tall clàssic, és la música d'art, més, òbviament, l'orquestra sinfònica, etcètera, etcètera, i en d'altres àmbits, doncs, bé, simplement instruments que, de la música popular, que tenien una evolució discutible, no? Però a partir de la meitat del segle XX, doncs, comencen a aparèixer aquests generadors de sons, oi? Aquest, el so sintetitzat com a possibilitat de generar nous timbres, noves maneres de crear música, i aquesta peça, aposta precisament per l'utilització d'aquests elements. És com un punt d'encontre entre la modernitat i la tradició, però des del punt de vista exclusiu de la modernitat, en el sentit que utilitza aquests sintetitzadors, però no són sintetitzadors realment antics, és bàsicament un sintetitzador... No és sintetitzador, pròpiament és un programa informàtic que es diu Serum, no sé si algú el coneix, però en tot cas és un plugin que s'utilitza en els programes informàtics per generar sons, per generar timbres, per generar instruments nous, al final, perquè un instrument no és res més que un mitjà tècnic per abocar un timbre determinat. Llavors, en realitat, podríem considerar que cada timbre pot ser un instrument pròpiament, si el pensem exclusivament des del punt de vista de l'oïda, no? I aquesta peça, que ens remet a un positivisme general, doncs té aquesta connotació, no? La peça està escrita en tonalitat major, constant, és com una vocació, diguéssim, a l'amistat, des del punt de vista sincer d'aquesta. És una peça no transcendent, probablement de les menys transcendents que té el disc, però en tot cas ens semblava que era idònia per iniciar-lo, perquè comença precisament amb aquest element. Si podem escoltar l'inici, és possible? La primera cosa que va sonar d'obeses a la història és la paraula som. Som tan afortunats, és la veu humana. El segon disc comença amb la ben plantada i el primer que se sent és el flabiol, també com a símbol important d'aquell disc. Fills de les monstres i princeses, el primer que sona és un crit desenfadat de nata muntada. Verdaguer, ombres i maduixes és aquesta línia melòdica que és l'element leitmotiv de l'obra, amb cordes, exposada amb cordes, que és el cor de l'home és una mar. I Fills de les estrelles, doncs el primer que sona, l'element tímbric que apareix per primera vegada és aquest sintetitzador, no? És aquest so generat a través de mecanismes contemporanis. I bé, per nosaltres sempre és un detall important.
De fet, és una cançó que és una oda a l'optimisme, i no sé si t'has inspirat en alguna cosa personal a l'hora de... o ha estat genèric.
Sí, naturalment, en totes les peces hi ha el testimoni evident o en el rerefons d'aquesta de la pròpia vivència del creador. És indispensable, al final coneixem el món que ens envolta, no en coneixem d'altre, podem imaginar-lo, però al final ho farem en la mesura que coneixem el nostre propi món. Per tant, sí, o sigui, evidentment és una peça connectada directament en el meu àmbit d'amistats, entre cometes, no? Però en tot cas també té la projecció universal en el sentit que és vàlida per moltíssimes ocasions.
Anem al segon tema, que és Perdona'm, que aquí no sé si també té també algun punt de...
Oh, nena, mai t'oblidaré. Perdona'm les carícies. Perdona'm els petons. Perdona'm la mirada apassionada. Perdona'm per tots els cops que tu vas perdonar. Perdona'm les promeses. Oh, nena,
en un moment, doncs, sembla que l'ha cagat, no?, el protagonista de la cançó, i alguna cosa no ha anat bé.
Certament, és una cançó que aboca una mica l'univers aquest del cantant crooner, no?, que doncs, sempre s'equivoca, però malgrat tot, al final se'n surt, perquè té aquest punt d'error simpàtic, no?, en allò que fa. sobretot en aquest cas el que volia abocar és aquest sentiment nostàlgic d'aquest so de, diguéssim, una reminiscència d'Elvis o Frank Sinatra, entre cometes, des del punt de vista de l'arranjament. Us passo en aquest cas la partitura de saxo alt. Veureu que hi ha dues línies melòdiques perquè de fet hi ha quatre saxos enregistrats en aquesta peça, ho va enregistrar el mateix músic. I és una peça bastant rica des del punt de vista instrumental, en el qual hi apareix doncs això, tota una secció de saxos, també hi ha trompetes, trombons, corda, especialment en aquesta reminiscència d'orquestra clàssica, diguéssim, de nord-americana especialment, però al mateix temps construïda la peça sobre el compàs de 6-8, és aquest, el ritme ternari típic de que es veu abocat molt clarament al piano, doncs ens remet a aquest passat, que té aquest punt de nostàlgia, no? La peça també juga precisament amb la caricatura simpàtica cap a aquest tarannà del crooner, l'home que s'equivoca però malgrat això és un home d'èxit, no? I bé, és una de les peces potser més atrevides des del punt de vista d'allò que conté, perquè malgrat estigui construïda amb aquesta estètica, al final també té una part contrastant en el qual doncs apareix la consciència, no?, com a element d'interrogació d'aquest personatge principal, perquè és una peça cantada des del punt de vista del subjecte, no? És a dir, parla de la meva vivència, no és necessàriament la meva, perquè no em cal disculpar-me de res, però en tot cas conec el perdó com a possibilitat humana i el vaig exposar en aquesta peça.
Anem per al tercer tema del disc, que probablement és el que ha transcendit més enllà. Avui mirava a YouTube a veure quantes escoltes portava i eren 294.000 escoltes ja de només de YouTube. Ens en sortirem, que és el tema que ens va tocar també tots molt de prop, i jo crec que per això també ha estat un dels que ha triomfat més d'aquest disc.
Sí, curiosament, com et comentava abans, va ser precisament la darrera peça que vaig concebre, tenint en compte que començàvem a gravar el disc al desembre, doncs, òbviament, és posterior a l'octubre, per descomptat, perquè precisament s'inspira en una experiència d'aquell moment històric, i sorgeix realment també, com passa amb les coses, jo crec, fantàstiques, per una necessitat expressiva, no? És a dir, aglutino o, diguéssim, m'alimento d'un seguit d'experiències durant els dies previs a l'1 d'octubre i, per descomptat, també l'1 d'octubre i alguns dies posteriors, d'aquell sentiment col·lectiu de capacitat de canviar la realitat, d'aquesta sensació que hi havia, d'aquesta fermesa. Potser no sé si avui conservaria la peça des de la mateixa òptica, però en tot cas en aquell moment estava immersa en aquest àmbit de positivisme i de confiança, també de ser conscients de la realitat, però el que es va viure durant aquells temps era necessari plasmar-ho en una obra artística, no? Com us comento, la peça és la darrera en la qual concebo del disc, i la partitura de bateria, no ho deia bromejant, és cert, és a dir, està acabada justament l'últim dia abans que en Maiol l'interpretés, no? Perquè això, tens uns dies d'estudi, reserves, etc, etc, fas la gravació. En aquest cas la bateria la vàrem gravar com el lloc que també vàrem mesclar, que és l'estudi Musicland de Avinyonet de Puigventós, i clar, té un cost econòmic la reserva de l'estudi, etc, etc, doncs clar, tu t'has d'esforçar per ser respectuós amb la planificació d'horaris. Doncs el dia abans de la nit enllestia la partitura de bateria i també acabava d'enllestir el pensament estructural de la peça, que ara puc comentar-vos en detall, si et sembla.
Si a cas escoltem el tema, l'escoltem sencer?
No, serà millor que l'escoltem un cop hagi fet l'anàlisi, perquè és una anàlisi que aniré narrant realment.
Val,
ho escriuré aquí. Abans us faig algun apunt sobre el tema. Tenia molt present que era un tema que havia d'evocar la col·lectivitat, per això utilitza aquest símbol del cor com a element aglutinador de la gent, i té altres elements tímbrics interessants, especialment l'ús de l'electrònica, entre cometes, des d'un punt de vista ornamental, també reminiscències acústiques, hi ha la guitarra acústica com a instrument base, i també un petit detall que per mi és bastant interessant de la peça, que és un cert gir tímbric en la guitarra elèctrica que ens remet una mica a la música surf o americana. Això sembla estrany en aquesta peça, però hi és exactament. El riff de guitarra elèctrica tímbricament està tractat des del punt de vista d'aquest tipus de peces. Ara el que faré serà exposar-vos formalment què és aquesta peça, la meva xuleta. És a dir, com concebo estructuralment aquesta cançó? La qüestió estructural des del punt de vista de la música contemporània i de fet de qualsevol art que s'exposi en el temps és fonamental per comprendre quina serà la recepció de l'oient. Faig el que seria l'anàlisi estructural d'aquesta peça. Si no la coneixeu bé, algú la coneix prou bé, però en tot cas, pels qui no, aniré narrant exactament en cada moment quin és l'element que ens hi apareix. Comencem la peça amb una part introductòria, però que ja és pròpiament, diríem, la part més important de la peça. És la tornada exposada només, en aquest cas, principalment en veu, sola. Hi ha una mica de reforç de piano i electrònica, però principalment el primer que apareix d'aquesta peça és aquesta exposició coral de la part més important de la cançó. Per tant, ja en un inici estàs exposant-te honestament, és a dir, no prepares res perquè finalment s'aboqui en un moment determinat, sinó que des de l'inici ja estàs exposant allò que tu vols que transmeti. Per tant, tenim aquesta primera part introductòria en la qual única i exclusivament o principalment s'exposa a través de la veu, convida l'oient a sentir aquesta peça, no? És com una porta d'entrada, una porta de benvinguda general. Aquí tenim una part instrumental on apareix aquest element de la guitarra que us he comentat, que té aquesta reminiscència doncs, de cowboy, entre cometes. És una guitarra tractada amb efectes de xoros i també de estètica de sonoritat tipus Stratocaster. És un tipus de guitarra determinada que utilitza pastilles simples, en tot cas té un timbre molt concret que evoca aquest tipus d'espais sonors. A partir d'aquí comencem l'exposició vocal de la peça.
I fins aquí. La resta ja ho sabeu, Podpanel, a descarregar-lo a través del nostre canal d'iVox o des de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat. Nosaltres ens acomiadem i ho fem amb La Noche de Halloween, John Carpenter, Cody Carpenter i Daniel A. Davis amb el tema Halloween Triumphant, que és un dels temes de la banda sonora d'aquest nou Halloween que serà gran protagonisme al programa de la setmana vinent. Jacint, ens retrobem la propera setmana.
Fins la setmana vinent.
Tu també, Marta.
Exacte.
Jo mateix, l'Ignasi Herbat, m'acomiado. Ningú no és perfecte.